Miren, ja hi ha data per al debat d'investidura a les Corts de Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat. Serà este dijous, el 27 de novembre, serà a partir de les 11 del matí, segons ha decidit la Junta de Síndics. Ho ha donat a conèixer dijous passat la presidenta del Parlament Autonòmic, Llanos Massó, després d'haver tingut una ronda de consultes amb els diferents grups parlamentaris sobre les candidatures per a succeir a Carlos Mazón al capdavant del Consell. Perdó. La sessió plenària queda convocada seguint els tèrmits que marca el reglament de les Corts. Alejo Fontdemora Rullán, bon dia.
Bon dia.
Diputat del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Acabem de dir que la investidura serà dijous, una investidura que ha estat consensuada a Madrid.
Bueno, al final la Comunitat Valenciana no és una part important d'Espanya i com a qualsevol comunitat autònoma, pues se tenen que prendre les decisions a nivell nacional, però lo que és els termes de l'acord s'estan negociant, o sigui, encara no hi ha una investidura ni un acord, estem encara en negociacions. El dijous, bueno, m'imagino que d'ací el dijous pues les coses aniran avançant pel bon camí, i el dijous quan se produzca la votació pues que estiga l'acord tancat. De moment, el que te tinc que dir és que les negociacions continuen.
Quan parlem d'aquestes negociacions, tenen informat als diputats autonòmics, als afiliats?
A veure, com a tota negociació i més d'aquesta rellevància, pues, s'està negociant el xicotet punt de lo que siga, pues s'està negociant als diputats. La informació és una informació genèrica, una informació general, no dels acords. Els acords, quan s'aplega un acord, m'imagine, bueno, això evidentment, pues els acords se faran públics, no se van a fer acords secrets com fa el president Sánchez en Bildu, o ara hem descobert que Sánchez havia pactat en Bildu en secret antes inclús de la moció de censura. Pues en el Partit Popular no actuem d'aquesta forma. Els acords, i com ja va ser en altres investidures prèvies, se fan públics i són sabedors tots els habitants de la Comunitat Valenciana, siguen afiliats del PP o siguen diputats autonòmics.
En este cas, podem dir que hi ha hagut consenso per a que fora Juan Fran Pérez Llorca?
Dins del Partit Popular, sí. Sí, n'hi ha un consenso ampli, un consenso de que és la millor persona per a dur endavant el projecte en el que el Partit Popular es va presentar a les eleccions de fa 2 anys.
L'última entrevista que vaig tindre va ser un diputat provincial, Héctor Folgado. Vam parlar d'aquest contrat blindat per als autònomos. Este contrat blindat per als autònomos, quan se farà efectiu?
Bueno, el primer que se té que fer és que aconseguir que els ciutadans espanyols donen la confiança al Partit Popular per a formar govern a Espanya, que entenc que i crec que la majoria actual dels ciutadans veuen que és necessari un canvi, i entre ells pues els autònoms, que són un dels sectors més maltractats per la política actual del govern de Sánchez i dels seus socis, perquè també té molt a veure sumar i tota l'esquerra que l'acompanya, que la ministra pues, de Treball, per exemple, és de sumar, pues, això és, té que guanyar la confiança dels ciutadans per a poder fer tirar endavant este projecte, que és un projecte que necessita molta gent. Jo te dic que a la província de Castelló, 43.000 famílies depenen directament d'un autònom que és el que du el menjar a casa i el que treballa totes les hores que siga necessari per a aconseguir-ho. O sigui, que al final el Partit Popular s'està reunint ara, es va reunir este cap de setmana en el president de l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, i van pactar, bueno, van informar de lo que és el projecte que té el Partit Popular per a donar un pas endavant en el que és no només mesures fiscals, no només mesures, sinó a més unes mesures socials, una equiparació de drets socials i personals dels autònoms que fins ara pues, estan discriminats entre comillas, discriminats en respecte a lo que és un treballador per compte aliè. És a dir, els autònoms ara no tenen baixa de paternitat o de maternitat, n'hi ha que tenen que continuar pagant les quotes d'autònoms. Pues una de les mesures que se proposa, per exemple, és pues que no se tinga que pagar quota d'autònoms quan un no pot exercir la professió perquè no te, i que no se tinga que donar de baixa la, de l'activitat, ja que aquestes quotes estiguin exemptes. Bueno, n'hi ha 10 mesures molt potents, però molt, molt potents per a que...
El trimestre de l'IVA.
Claro, és que n'hi ha que fer trimestres i, a més, una càrrega impositiva que sinó una de les altres mesures, impositiva i de gestió. És a dir, no només fer el trimestre, sinó les hores que heu per fer declaracions trimestrals, que tindre que declarar trimestralment l'IVA i l'IRPF cada trimestre, cada, pues al final suposa també una càrrega per als autònoms. Per això s'ha una de les mesures que se proposen és reduir el número de declaracions, és a dir, a lo millor si el resto dels ciutadans paguen la renta i fan una declaració anual de renta, pues que els autònoms en una declaració anual pues puguen fer lo mateix.
Estàs parlant en coneixement de causa.
Sí, jo perfectament perquè sóc autònom i a mi me suposa un mal de cap cada trimestre i me suposa pues una faena extra o un gasto extra perquè la majoria d'autònoms lo que tenen que fer és pagar una gestoria que els duga els papers per impossibilitat i desconeixement perquè també és molt complicat. N'hi ha que clarificar les deduccions fiscals i les desgravacions, n'hi ha que aclarir el que se pot deduir o no se pot deduir perquè també en eixes, després ve el, com tot el món sap, Hacienda que ve últimament una voracitat que no havia estat mai a estar a l'Estat, està en rècord de recaudació actualment i no té prou en això, sinó que a més té que hasta el cert punt acosar una miqueta, tenen la paraula, però a les persones per intentar encara pues, traure una miqueta més del rècord de recaudació que té l'Estat. O sigui, que al final el Partit Popular el que ha plantejat i el que està negociant en les associacions d'autònoms, perquè a més això no és una cosa que se tinga que fer a soles per el Partit Popular, són 10 mesures molt potents per a facilitar la vida dels autònoms, per a que tinguin més drets socials i per a que tinguin una rentabilitat que puga permetre creixement, perquè sempre una de les coses que n'hi ha és una desgravació quan els autònoms contraten el seu primer treballador. I si és el salt, diguem, més important en la vida d'un autònom, és a dir, d'estar ella soles a dir vaig a créixer i contratar una persona. Això frena molt l'economia. La dificultat, i en totes les dificultats afegides que ha ficat el Partit Socialista en aquests últims anys, en mesures de complicar la burocràcia, de complicar el tema de totes les... Bueno, ara estem en lo de les dones de hogar, que n'hi ha que fer també una declaració d'una prevenció de riscos laborals. O sigui, al final és anar fent la vida més complicada a la gent perquè un no puga ser autònom, sinó que tinga que dependre de l'Estat de fer aquestes coses o d'un tercer que li gestione l'activitat. Al final, el que intenta el Partit Popular és en aquestes 10 mesures, pues això, fer més fàcil la vida, fer que tinguin més drets socials i fer que tinguin una rentabilitat que els permita créixer i es doni beneficis a tots, a tota la societat, perquè al final quan un autònom té beneficis, pues paga impostos i quan paga impostos repercutim a tots.
Clar, el que passa a un autònom és que a voltes no agarra més feina perquè ell no pot fer-la i té por, i quan dic té por és perquè té por de contratar a ningú, perquè en un moment donat el treballador té drets, que a mi em pareix meravellós, però és que l'autònom, que és una persona i que comença des de zero, és com que no en tinga. I això és, jo crec que és el gran cavall de batalla en aquests moments.
Pues sí, els costos laborals han pujat molt els últims anys. Els costos laborals, contratar un treballador ha pujat molt, sense que tampoc en la vida de la gent s'hagi notat, perquè ha pujat el salari mínim, el sou mínim, però després la gent en la vida diària està pitjor que estava antes. La vida ha pujat molt més de lo que han pujat els sueldos, però per a un autònom que té que contratar un treballador, pues això li suposa pagar el salari mínim i pagar les cotitzacions socials, que tampoc no tenen vinculació en el volum d'activitat d'un autònom, de si és una gran empresa o una xicoteta empresa, tots paguen igual. Entonces, aquestes coses frenen molt la creació d'ocupació.
Quan estem parlant d'això, jo recordo, per exemple, a casa que me diuen tu estudia i no te faltarà de res. Val, ara tenim una societat superpreparada. Però què està passant? Que aquesta societat té por, perquè així també n'hi ha, hem sigut una terreta de gent molt valenta i de gent emprendedora, però en aquestes carreres fiscals estem fent una societat de funcionaris. Jo, disculpa, però no sé jo el Partit Popular què opina d'això.
No, no és el Partit Popular, és els economistes serios d'aquest país, que diuen que no se pot, no, una economia no pot créixer en base a subsidis i funcionaris. No pots dir Espanya és una economia de primera en un creixement espectacular i que tot el creixement econòmic d'Espanya es sustenta en subsidis i funcionaris, perquè això els diners ixen d'on ixen, de l'activitat privada. Entonces, si no n'hi ha generació d'ocupació privada i no n'hi ha generació d'economia privada, pues al final això implosionarà i on anirem, pues, com estaven els països altres que són molt propers així, fa uns anys que estaven quebrats i van vindre que tindran a rescatar-los. En Espanya pues estem anant a un sistema, un funcionament de l'economia que s'està basant en això, i això no pot ser. No pot ser, a llarg plaç és insostenible.
Per exemple, si així en la província de Castelló són 43.000 autònoms, que no sabem si acabarem l'any en aquesta quantitat de xicotetes empreses, que jo quan diuen empreses, pues, bueno, és un treballador que decidís tirar endavant. Si l'Estat té una càrrega fiscal sobre aquestes empreses i les empreses van desapareixent, és a dir, d'on se pagarà tota aquesta càrrega? Perquè ho pagaran les grans empreses, és a dir, les grans empreses, imaginen que aquests 43.000 autònoms desapareixen, què passa a la província de Castelló?
No, però és que les grans empreses també tenen possibilitats que no estan a l'abast dels autònoms. Al final, si tu, les grans empreses tenen que suportar tota la càrrega fiscal de l'Estat, que tenim el risc de deslocalització. Al final una gran empresa pot agarrar els trastos i dir, així a Espanya estem pagant el 60% de tal i mon anem a Marruecos o a Argelia, o ja ha passat. O sigui, aquestes coses ja en la crisi ja van passar. O sigui, que al final, així n'hi ha que tindre un equilibri. N'hi ha que tindre grans empreses que creen ocupació, evidentment, i que paguen els impostos que els toca pagar, i això és perfecte i magnífic. I com va dir Roig l'altre fa uns mesos, va dir, així tenim que guanyar diners, claro, n'hi ha que guanyar diners i no tindre por a guanyar diners i no tindre por a pagar impostos, els que toquen. És completament lògic, però també hi ha que tindre un ecosistema de xicotetes empreses que presten serveis auxiliars a les altres i a la població, i aquestes xicotetes empreses i aquests autònoms, darrere cada xicoteta empresa n'hi ha un autònom societari, o sigui que al final en 2, 3, 4, 5 treballadors pot tindre forma de ser o pot ser una persona soles que vagi endavant, però bueno, només canvia la forma exterior, però el funcionament intern és el mateix. Aquestes persones tenen que tindre possibilitats, tenen que tindre esperança de poder créixer, perquè si no al final estàs treballant, i més avui en dia, en que deixes de treballar en una edat, te donen una pagueta, te fiquen les cotitzacions al màxim i hi ha molta gent que m'està dient, me val més la pena no treballar que treballar. Pues este és un problema per a l'Estat, perquè al final, si es pagues i ses cotitzacions, es tenen que pagar tot. Després no n'hi ha diners per a pagar les pensions, no n'hi haurà diners per a pagar l'atur, no n'hi haurà diners. És un problema econòmic greu en què si no se canvia la dinàmica, pues anem a ficar-nos en aquest país.
Quan a un autònom no li paguen el que li deuen perquè no pot pagar-li en aquest moment el que li ha prestat de servicis, Hacienda te demana igual aquesta quantitat i l'autònom automàticament cau. I ahí què passa? N'hi ha algo previst? El Partit Popular té algo previst en aquest...
Mira, no és només això, és que n'hi ha més. Ara, i a més és que cada vegada ho fiquen més difícil. Ara n'hi ha hagut una modificació de la justícia, de la llei d'accés a la justícia dels per a ficar una demanda, per exemple. Ara han retrasat molt en tal de reduir el número de procediments judicials,
sí.
Ara n'hi ha que ficar una cosa que es diu MASC. Medios adequados de solución de conflictos. Això retrasa també tot el que són els procediments judicials. O sigui, que al final és que cada vegada se li fica més difícil. No és només en Hacienda, no és només en la Seguretat Social, és també en l'accés a la justícia quan tens un conflicte en una altra part que no et paga o que té alguna discrepància en tu. O sigui, que tot va en contra de fer a favor. El que té que fer el Partit Popular és, i el que farà quan governe, és canviar aquesta dinàmica. És a dir, anem a favor de que la gent puga treballar i que la gent puga produir. I és la principal diferència. ara se legisla en contra de l'autònomo, ja vau veure la polèmica que van anunciar unilateralment la pujada de cotitzacions. Això, com no tenen majoria en les cambres, pues al final se'ls ha tirat darrere, però bueno, no descarten pujar les cotitzacions. Quan puguen i com puguen ho faran. El Partit Popular legisla a favor de l'autònomo i de l'activitat econòmica i de la creació d'empleo, que al final és millor per a tots.
La basura, diuen que és per llei. El Partit Popular ha votat a favor o en contra en funció del lloc on li ha tocat, o almenys així és el que ens trasladen.
No és cert això. Això és completament fals. La basura, bé, és que n'hi ha que fer història. Jo m'imagino aquestes altures, com la basura és un tema que s'ha tratat molt i que està molt en boca de la gent, la majoria de la gent ja s'ha informat, però crec que en tindré clar. La basura és d'una instrucció del Parlament Europeu que diuen que n'hi ha que fer, que la gent ha que enterar-se de que n'hi ha que reciclar més i que la gent ha que enterar-se de com se recicla i que sé què té que fer. A partir d'ahí, la forma de funcionar del govern d'Espanya ha sigut fer una cosa que també és insòlita, que és a dir, ficar una tassa de basures obligatòria a tots els ajuntaments. Això ho va fer, no sé, va fer el govern de Pedro Sánchez. A més, en una...
El president del país és el que decideix, per tant, claro, els alcaldes han de fer el que però, per llei s'ha decidit.
Sí, sí, però a més és diferent. O sea, ha fet una cosa insòlita, que és a dir, n'hi ha que fer una tassa de basures, però no he dit ni com, ni de quina forma, ni de quines exencions. En l'IBI n'hi ha una llei que diu que l'IBI funciona d'esta forma, tens un catastre, un valor catastral, tens que ficar un càrrec entre un màxim i un mínim i tot pot ficar unes deduccions que són esta, sí, esta, sí. I esta. Així sí. No, així han dit, n'hi ha una tassa.
Bueno, però una
part... Així han dit, n'hi ha que cobrar tot lo que suposa el cost de gestionar les basures. Tampoc han dit que n'hi ha que cobrar a més de lo que ja s'estava pagant. Perquè, per exemple, en Villarreal això ja ho estava pagant de l'Ajuntament i això ho assumim els ciutadans en l'IBI nostre. En Villarreal s'ha dit, no, a més de lo que ja estava pagant, és com si fos un servei nou que se prestara i no és aixina. En Villarreal ja ho estaven pagant. En Villarreal el cost de tractament de basures estava incluït en l'IBI. Per això tenim un IBI tan elevat. Lo que ha fet l'alcalde de Villarreal és ficar, a més de l'IBI que teniu, pues vos cobrem la tassa de basures per recaudar més diners. Això també és de que la llei estava mal, està molt mal feta, però és que a més així en Villarreal, pues, sobre una llei mal feta, pues, han fet una ordenança mal feta. Pues, tot suma.
Analitzem un poc. El president del govern, alguns dirien, bueno, els ha donat un llibre, una llibertat a l'hora cada alcalde de decidir perquè està en la seva ciutat i coneix més d'una manera o més d'una altra. Podria ser una forma, veureu d'una forma positiva.
Però això crea una incertidumbre als ciutadans que no és...
Bueno, per això està al cap de cada ajuntament.
A veure, no diu ni sobre què se té que... No, què és el que se té que gravar. O sigui, al final estàs gravant la producció de basures. Uh-huh. En contra de dir, pues, gravarem la producció de basures sobre, pues, el padró municipal, sobre... No, n'hi ha ajuntaments que han fet sobre el padró municipal. No és lo mateix, una, i així mos ho diu molta gent al carrer, no és lo mateix pagar, no contamina, però al final el que estàs gravant i el que estàs intentant en aquesta taxa, volia fer el govern, però que al final ha fet el contrari, la gent cada vegada recicla menys per el cabreo que té.
Vale.
La gent recicla menys, però el que va dir és que n'hi ha que fer que la taxa siga per contaminar, i no. Així estem pagant una taxa que és recaudatòria, que va sobre l'IBI, sobre el valor catastral. Això que té que veure en el que ho contamine, que és que les viviendes més grans contaminen més? No té res que veure. Les viviendes contaminen conforme a les persones que habiten i la consciència ecològica de cada persona. És a dir, pot haver una casa de 200 metres que visca una persona i no contamine res perquè recicla tot, uh-huh. I pot haver una vivenda de 60 en 6 persones i que ho tiren tota la basura i que contaminen a muntó i no reciclen res. Això no té res que veure. En altres pobles han fet en el consum d'aigua. Això té, a lo millor, algo més que veure en el consum, perquè el que és normalment una persona que té cura del medi ambient, pues, procura també consumir menys aigua, que també és un problema que tenim així en la Comunitat Valenciana de l'aigua. Pues, a lo millor seria també més adequat o ficar unes deduccions coherents i potents, no com així en Villarreal, el primer any vam anar a recaudar tot el que se puga i quan més millor, i ara, pues, han ficat unes deduccions pues un maquillatge han fet. El que s'ha aprovat és un maquillatge que bé, que en el cert punt afecta fins al 20%, no? Afecta fins al 20%, però tu tens que entrar, deixar entrar a gent a ta casa a que vigile el que estàs reciclant. O sigui que al final el que n'hi ha que fer és dir, mira, i a més que no compensa el que hem dit, que és un sobrecost. O sigui, ja està prou malament la cosa en tot l'increment de costos que n'hi ha hagut, l'increment de la barbaritat d'impostos que paguen, que a més ens fiquen un sobrecost addicional que ja se pagava de les basures d'entre 120 i 180 euros a les viviendes. Jo no te dic ja als comerços, que lo dels comerços ha sigut jo crec que se'ls ha anat la mà perquè n'hi haurà xicotet comerç que està en perill de tancament per la taxa de basures.
I en quant a la Generalitat de les Corts Valencianes, què han decidit? Perquè clar, ells també cobraven, eh?
Això és una competència estatal. Però... O sigui, és una competència estatal i depèn de l'estat. El Partit Popular el que ha intentat i el que farà quan governa Espanya és això, fer-ho voluntari o matisar que no té que ser un sobrecost. El Partit Popular ha fet dos iniciatives, una en el Congrés i una altra en el Senat, per a intentar llevar l'obligatorietat de la tassa de basures. I les dues iniciatives estan parades per la taula del Congrés dels Diputats. La presidenta del Congrés ha decidit que això està al calaix i que no interessa ara que es vote, perquè sap que si es vota es tombarà. I com sap que si es topa es tombarà, pues ens saltem la divisió de poders, ens saltem la democràcia i pues que no es vote. I així no perdem les votacions en el Congrés. Això diu el PSOE.
El que ens trasladen a la ciutadania és nosaltres paguem una multa quan ens emporten el fem de cada ciutat, si ens passem o si no reciclem. Per tant, clar, és que paguem...
Però això ja ho pagàvem antes, ja, però això estava també l'any passat, i l'anterior i l'anterior. O sigui, al final, i això ho paguem en l'IBI, i si vol ficar en una tassa separada, que és perfectament coherent així en Vila-real, per exemple, que ho fiquen en una tassa separada, com se fa en el resto de poblacions, i com se feia antes en el resto de poblacions, que només han tingut que ajustar la tassa de l'IBI a lo que diu de les FEMs a lo que diu la nova llei, així en Vila-real el que tindria que haver fet és baixar l'IBI en proporció a lo que ha pujat la tassa de basures.
Clar, però en este cas, per exemple, si ens venim a Vila-real i en el consistori està governant el Partit Socialista i Compromís, així se decidís en una coalició de govern.
Sí, sí. Però bueno, és que això estem decidint sobre la butxaca dels veïns. Els dos són corresponsables d'aquesta mesura.
Clar,
PSOE i Compromís. PSOE assumís perfectament la tesi de Pedro Sánchez, que n'hi ha que recaudar més, perquè al final és el que és la tassa.
Perquè... I després, així evidentment, diuen el basurazo i en Castelló diuen el tassazo de Carrasco.
Sí, però en Castelló han fet mesures, han baixat prou més l'IBI que així a Vila-real i, a més, han ficat mesures des del primer dia de reducció de la tassa conforme al recicle. O sigui, que n'hi ha que mirar les diferències. L'altre dia, clar, és que n'hi ha tantes diferències entre voler recaudar a tota costa i voler fer que la gent recicle més. O sigui, Vila-real no és una taxa per fomentar el reciclatge. Vila-real és una taxa per recaudar i tindre més diners. En altres poblacions del voltant és una taxa obligada perquè l'obliga la llei nacional i, a més, en unes reduccions importants i en una reducció de l'IBI proporcional a lo que s'està recaudant de més. És que n'hi ha molta diferència. Jo animo la gent a que revise, a que compare, per exemple, el que has dit de Castelló en Vila-real. En més en Castelló, que ja n'hi havia taxa de basures antes. No és una taxa nova que s'hagi fet ex novo com així a Vila-real, que ja pagàvem les basures dins de l'IBI. En Castelló se pagava una tassa de basures i el que s'ha fet és adequar les basures al lo que diu la llei, que és el cost que arreplega tot el cost que n'hi ha. En Vila-real hem creat una nova i això que se pagava de l'IBI, que els ciutadans tenien dins de l'IBI, pues han tingut que és al final més diners que recauda l'Ajuntament. Al final se tradueix en això. Són 5 milions i mig d'euros més que recauda l'Ajuntament i que té el senyor Benlló, que antes tenia que dedicar a pagar les basures, ara tindrà per a fer altres coses.
Una pausa de publicitat i anem a parlar de seguretat, perquè la seguretat és el que ens comporta el benestar.